Territori Penedès.
I avui ens endinsarem en la història de l'Alt Penedès visitant una de les seves joies mil·lenàries i el seu conjunt arquitectònic, el Castell d'Olèrdola. Situat al límit occidental del massís del Garraf, amb més de 350 metres d'altitud, aquest conjunt monumental domina la plana penedesenca i controla les vies naturals que connecten l'interior amb la costa. El seu emplaçament és privilegiat. Des del turó on s'alça la mirada es perd cap a les vinyes, als boscos mediterranis i, en dies clars, fins al mar. Aquesta situació estratègica ha fet que fos habitat i fortificat durant mil·lennis i és per això que molts el consideren el bressol del Penedès. Les primeres ocupacions humanes es remunten a la prehistòria, fa més de 4.000 anys. Després, els ibers el van convertir en un poblat fortificat, aprofitant la roca natural com a muralla i element de defensa. Els romans hi van construir muralles i torres per protegir la vila Augusta i controlar les rutes comercials que travessaven el territori, i a l'edat mitjana es va consolidar com una fortalesa clau de la marca del Penedès, frontera amb l'Àndalus. Al llarg dels segles, Olèrdola ha estat escenari de batalles, centre de poder i espai de vida quotidiana per a centenars de famílies. Avui dia, passejar pel Castell d'Olèrdola és trepitjar segles d'història condensats en un mateix espai. Hi podem veure restes de cisternes romanes que recollien l'aigua de pluja, tombes medievals excavades directament a la roca, l'església romànica de Sant Miquel amb el seu absis auster i harmònic i trams de muralla que han resistit al pas del temps i encara avui impressionen. Però aquest indret no és només un conjunt de pedres. És també un jaciment viu on cada excavació aporta noves pistes sobre la vida de les comunitats que l'han habitat, sobre la seva relació amb el paisatge, amb l'agricultura i amb les rutes comercials que connectaven el Penedès amb el món. És memòria històrica, però també identitat i orgull col·lectiu. Avui us convidem a recórrer aquest espai únic, a pujar fins al cim i deixar-vos captivar per unes vistes que abracen bona part del Penedès i arriben fins al mar. I, sobretot, us proposem descobrir per què el Castell d'Olèrdola és considerat una de les joies del patrimoni català.
Territori Penedès.
Soc Núria Molís Capella, responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya. El MAC d'Olèrdola és de propietat pública, depenent del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El meu primer contacte amb el conjunt monumental va ser l'any 1986, fa anys, on vaig estar en una excavació arqueològica. Des de 1998 en sóc la coordinadora i les meves tasques són múltiples i variades. Entre les més agraïdes estan la recerca, la planificació de les actuacions per la millora de l'equipament, com projectes i més projectes, i la programació d'activitats per tal que Olèrdola es conegui i se'n pugui gaudir. El Penedès, el jaciment se'l coneix com a Castell d'Olèrdola, un topònim que porta engany. Olèrdola no és pròpiament un castell medieval. Abans, anant enrere en els segles, havia estat una fortificació romana fa més de 2.000 anys i abans un poblat ibèric fa 2.400 anys i abans encara hi havien viscut altres pobles i altres cultures des de fa 4.000 anys. En època medieval, als segles X i XI, Olèrdola era una ciutat, la Civitas Olèrdola, la segona de dues que hi havia al comtat de Barcelona. Pròpiament, doncs, el castell és solament l'edifici que es troba al cim de la muntanya. A principis del segle X, el comte de Barcelona, Sunyer, decideix emprendre la conquesta del territori situat més enllà del Llobregat, amb l'objectiu de conquerir Tarragona. El Penedès constituïa la frontera nord o superior de l'Àndalus i havia estat sota domini musulmà pràcticament 200 anys. La poca gent que vivia a la frontera era, pel que sabem, cristiana, com el reduït grup que vivia a Olèrdola. Ens trobem en l'etapa comtal, prèvia al feudalisme. Els comtes tenen el poder sobre les terres del comtat, recolzats per uns llinatges de senyors que a poc obtindran més poder a partir dels seus feus i al servei de la corona. Sunyer, el comte, funda la ciutat entre els anys 925 i 930 aproximadament. Va refer dues torres de la muralla romana, construir una nova muralla per sobre de la cinglera, tancant el recinte, dues esglésies, Sant Miquel dins de la muralla i Santa Maria fora muralla, i un castell. La creació d'una ciutat de frontera tenia diversos objectius. El primer, en primer lloc, un enclavament des d'on controlar militarment el territori, però, i més important encara, organitzar la població que des del nord de Catalunya arribava per explotar les noves terres, atreta per les avantatges fiscals, que en diem les franqueses. Les millors terres, com passa sempre, el comte les va repartir entre els senyors poderosos que l'acompanyaven en aquesta conquesta. Una conquesta, cal remarcar-ho, que va ser lenta, gairebé 150 anys fins a arribar a Tarragona. En el cas d'Olèrdola, la posició estratègica de la muntanya respecte del domini de la plana del Penedès ha estat el punt més important. Factors claus per l'ocupació humana, tant en el control de la via de comunicació nord-sur, per la costa més important de la península Ibèrica, i també l'accés a la costa a través de la riera de Vilafranca. I no només medieval, sinó des de fa aquests 4.000 anys que ha estat ocupada la ciutat. No oblidem tampoc els recursos agrícoles, forestals i ramaders que es poden desplegar a l'entorn i que són vitals per desenvolupar la vida d'una ciutat. Així com també l'existència de fonts al voltant que proporcionen la imprescindible aigua per viure. Com hem apuntat, el castell el fa construir el comte Sunyer fa quasi 1.100 anys. Es tracta d'un edifici ubicat a la part més alta de la muntanya de Sant Miquel d'Olèrdola. 1.000 anys abans, però, els romans ja havien construït en el mateix lloc una torre, que es deuria conservar força bé. L'arquitecte que va construir el castell la va integrar dins de la construcció, en un dels seus extrems. El castell, que és el símbol del poder del comte, i l'església, alhora símbol del poder de l'església, que està situada una mica més avall, definien el perfil de la muntanya i eren ben visibles i presents, com calia aquests dos elements estratègics des d'on s'exercia el poder i el control. Penseu que el terminus castralis, que avui en diríem terme municipal, era d'uns 200 quilòmetres quadrats, des de Sitges a Cunit i fins a la base de la prelitoral per la part interior. Es tracta d'un castell senyorial o residencial amb funcions també de control del territori, però no és un castell estrictament militar. L'edifici era utilitzat segurament com a residència dels castlans, administradors de la ciutat en nom del comte, i posteriorment també pels senyors en època feudal. Hauria de ser la residència del comte quan aquest anava per Olèrdola. La defensa i vigilància del territori estava repartida entre altres castells d'aquest moment inicial, com Cervelló, Gelida, Subirats, Castellet, i nombroses torres. A Olèrdola, per exemple, tenim la Torre de Moja i la de Sant Joan de Viladellops. Castell és una construcció típica del segle X, un edifici rectangular, que s'anomena aula, de prop de 160 metres quadrats, amb la torre principal inclosa. I tindria una planta baixa a modus de magatzem o celler i un pis de residència d'uns 126 metres quadrats cadascun. Hipotèticament, hi podria haver hagut un tercer pis, cosa que no sabem ni podrem demostrar. La torre principal, d'origen romà, com hem dit, sobresortiria d'aquesta construcció. És interessant un aspecte constructiu que crida l'atenció. La torre romana estava aixecada amb grans carreus, els blocs treballats, tant a la cara interna com a la cara externa. Una construcció molt potent. Tot i que com a castell de la ciutat va tenir una durada curta, poc més de 200 anys, va ser reutilitzat diferents vegades en èpoques més modernes i moments d'enfrontaments bèl·lics. La primera construcció que coneixem al cim de la muntanya és la que ja hem esmentat, torre romana del segle I abans de la nostra era. A principis del segle X es constitueix l'edifici del castell o aula, que inclou la torre en el seu interior. Tenia dos o tres pisos separats per terres de fusta. Uns 200 anys més tard, i les excavacions ens hauran d'acabar de confirmar, es va construir una volta de pedra que va separar el primer del segon pis, que en part avui encara es veu. També pot ser d'aquest moment del segle XII, quan l'espai entre el castell i la cinglera es tanca, conformant un pati que tindrà una porta d'accés. Dins la ciutat emmurallada, el castell té una posició preeminent dins de l'estructura urbana. Així, a la part més alta i visible, el lloc on resideix el castlà i des d'on s'administra la ciutat i el territori. Més avall es troba l'església de Sant Miquel, també un edifici destacat en el perfil del turó. Més avall encara, i fins la muralla, l'espai estava ocupat per les famílies terratinents, com coneixem per la documentació. Fora muralles i a les cingleres de la vall vivia la resta de la població, artesans i pagesos. El castell és, doncs, un edifici residencial i administratiu, més que pròpiament militar. El control militar s'exercia sobretot a partir dels castells, aquests altres castells i torres que hem esmentat, i que configuraven, doncs, la resta del territori. Després de la destrucció de la ciutat al segle XII, per part dels almoràvits, va començar la ruïna d'aquest edifici. Com que era un edifici potent, va servir puntualment com a espai de control militar en alguns moments bèl·lics, la Guerra dels Segadors, a mitjans del segle XVII. Fins i tot durant la Guerra Civil Espanyola del segle passat va ser utilitzada la torre com a punt de vigilància. Molts visitants tenen la sensació que el castell és poca cosa, molt petit. Hem de pensar que és així com eren els castells de fa mil anys, no com estan bàsicament en el nostre imaginari. Com que la ciutat es va abandonar, també el castell, i per tant l'edifici no va seguir creixent, com ho feren els castells en altres llocs, que es varen mantenir en ús alguns segles més tard. Diria que des del segle XII s'ha anat deteriorant com a qualsevol edifici que no té un ús. Ha perdut el pis, els pisos superiors, el pati va desaparèixer, i també la muralla per sobre de la cinglera que el protegia, i la vegetació el va anar cobrint. Cal reconèixer que la torre romana, imponent, una gran i bona construcció, és el que ha ralentit i ha unit l'edifici perquè no es degradés més. També les puntuals utilitzacions militars han segurament contribuït a que no es deteriorés. A inicis del segle XIX era encara ben visible, així és com el recull un gravat d'Alexandre de Laborde a l'any 1806. Cal destacar la intervenció arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans a l'any 1921, que va buidar la torre per definir de quina època era.
Hola, em dic Anna Nieto i soc tècnica de turisme al Consorci de Promoció Turística del Penedès. La meva tasca és la promoció i la comunicació del Penedès com a destinació turística, des de preparar campanyes de promoció, de temporades i temàtiques, encarregar-nos de les xarxes socials, que són Penedès Turisme, o, per exemple, tenir actualitzada tota la informació al web penedesturisme.cat, on s'hi poden trobar, doncs, tot el que és referent a visitar el Penedès. L'objectiu és donar a conèixer tots els atributs de la nostra regió vitivinícola, doncs des de la ruta del vi, els elements patrimonials i naturals, a les activitats que realitzen el territori. Avui us volia parlar del conjunt monumental del castell d'Olèrdola, que també és seu del Museu d'Arqueologia de Catalunya, que és realment un lloc d'interès cultural i històric ben important pel Penedès. Ha estat un espai ocupat i habitat en els darrers 4.000 anys, amb presència Iber, ocupació romana, va ser una important ciutat medieval, així que realment els indicis i vestigis que es poden conèixer allà de primera mà aporten molta història al nostre territori. I destacaria la renovada església de Sant Miquel d'Olèrdola i les tombes d'època medieval que estan cavades a la pedra de la muntanya i que són de les primeres documentades a Catalunya. Així que realment pot ser una visita molt interessant per tots aquells interessats en la cultura i entendre una miqueta més els nostres orígens.
Bé, jo diria que el més destacable no és tant el castell, sinó la ciutat d'Olèrdola, com ja he dit, la segona de dues del comtat de Barcelona. Com a edifici, és sobretot interessant precisament perquè ha quedat fossilitzat a l'alta edat mitjana i es pot apreciar com era un castell senyorial d'aquesta època. Se'n conserven pocs, alguns al Pallars, Berguedà, Osona, i gràcies a les recents excavacions encara hem identificat més elements que ens permeten aprofundir en aquest coneixement. El pati, les escales cap al primer pis... Però certament no hem comentat una figura clau que va ser senyor del castell d'Olèrdola, el noble Mir Geribert. Mir, del qual se n'han fet novel·les i donaria per fer una sèrie de televisió, era tot un personatge. Pertanyia a la família comtal per part de mare, sa mare era filla del comte, i vescomtal per part del pare, seu pare era germà del vescomte de Barcelona. Posseïa nombrosos castells per tot el comtat de Barcelona i el d'Osona, com per exemple el proper d'Aramprunyà. A banda de tenir plets amb altres senyors i sobretot amb el monestir de Sant Cugat per la possessió de terres i de castells, és conegut per ser el senyor que va liderar la revolta feudal de bona part dels senyors dels castells contra la casa comtal, contra el comte Ramon Berenguer I. El context és llarg d'explicar i aquí no toca. Mir es va proclamar príncep d'Olèrdola i, tot i perdre inicialment les seves aspiracions de sostreure poder al comte en benefici dels senyors, el nou model econòmic i social es va acabar imposant. El feudalisme es va instal·lar a casa nostra i a Europa durant segles.
Què m'agrada de la meva feina? Doncs estudiar el passat. Com l'ésser humà ha viscut sobre aquest planeta, el que ha fet de bo i de dolent, els grans avançaments tecnològics, a les tremendes guerres de poder. Tot això t'ajuda a contextualitzar, a relativitzar i entendre millor el món en el que vivim. El patrimoni, les restes materials de la nostra història, ens mostra el que som capaços de fer com a espècie humana. Per les persones del segle XX, el que ens atrapa són les vistes que es veuen des del castell. Particularment, pensar que el comte de Sunyer de Barcelona i Mir Geribert hi van viure em fa posar la pell de gallina. No sóc gaire mitòmana en aquest sentit. I com a arqueòloga i historiadora, penso sobretot en les persones que el van construir i els que hi pujaven els aliments, com el vi i altres productes, i que acabaven consumint els propis nobles. Olèrdola és un lloc de visita obligada pels penedesencs, perquè d'entrada cal conèixer el lloc on vius. Quan el dia és clar, des d'Olèrdola es poden veure des del mar fins als Pirineus, la muntanya de Montserrat presidint la plana mateixa, el massís del Garraf, el Montmell, la Serra d'en Cosa, i de cop entens també perquè els nostres avantpassats hi varen viure. Al Penedès hi ha molt patrimoni per descobrir. Tenim des de ciutats amb centres històrics que val la pena visitar, com Vilafranca del Penedès, a castells com el de Sant Martí Sarroca, poblats ibèrics reconstruïts com el de Calafell. Patrimoni que, val la pena dir-ho, d'altra banda, marida fantàsticament amb visites a caves i cellers i acabar amb un bon arròs a la costa. A tots ens encanta viatjar fora i és el que ens endurem a la tomba, sempre ho dic, però, sisplau, aprofiteu per conèixer i estimar el que tenim més a prop.
El conjunt monumental del castell d'Olèrdola va ser declarat el 1931 bé cultural d'interès nacional, gràcies a la seva rellevància històrica. I no tenim per què quedar-nos aquí quan visitem el castell d'Olèrdola, sinó que realment, si us agrada la muntanya, podeu fer, per exemple, una ruta circular al castell o alguna de les rutes que hi ha al Parc Comarcal d'Olèrdola. Des d'allà podeu aventurar-vos una miqueta al Penedès i completar una jornada amb una visita a un celler de la ruta del vi del Penedès, per descomptat fer una copeta relaxada en un dels wine bars dels cellers o acabar la jornada cultural, per exemple, al Vinzeum, a Vilafranca del Penedès, al Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, i així realment veure com d'important és la viticultura per la nostra història i per la nostra forma de ser.